Adéu,
Eulàlia.
Que vagi bé, adéu, mano, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Filipis.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Confiança és una de les coses més boniques i més imprescindibles que tenim els humans. De fet, sense confiança no funcionaria res. La nostra societat és, en el fons, una gran xarxa de confiances. La que dipositem en el cuiner que ens prepara un àpat, la que posem en la metgessa que ens ha d'operar, la que uneix un empresari amb els seus treballadors o la d'un treballador amb l'empresa on cada dia dedica el seu esforç. Val la pena pensar-hi. Quantes decisions prenem cada dia perquè simplement confiem en algú? La confiança és el ciment invisible que ens manté units. És el vincle que sosté la convivència des dels moments més íntims fins als grans projectes col·lectius. Quan n'hi ha, de confiança, les coses avancen. Quan es trenca, tot es fa més difícil. I aquesta reflexió té avui una derivada molt concreta. Fa dos dies, l'expresident Zapatero va demanar confiança als ciutadans. Això després de declarar com a investigat a l'Audiència Nacional, on va prometre que no ens sabria. Són paraules que sonen bé, però també cal situar-les en un context que els correspon. Formen part de la seva estratègia de defensa. Perquè confiança és una paraula massa important per pronunciar-la a la lleugera. La confiança no es demana, sobretot es guanya. I no es guanya d'un dia per l'altre. Es construeix lentament, pas a pas, amb constància i coherència. I sobretot amb transparència. És un tresor fràgil, perquè allò que ha costat anys de construir es pot ensorrar en qüestió de segons. I sí, la confiança es pot recuperar, però és una de les reconstruccions més difícils que existeixen. De moment, qui no li ha concedit aquesta confiança és el jutge, a Zapatero, que ahir va ampliar les imputacions al seu entorn més pròxim, que són les seves filles i la seva secretària. I això forma part del funcionament normal d'una instrucció judicial, perquè la justícia hi és per una raó, per investigar, per acreditar fets i valorar indicis. Per això, a la justícia se la presenta amb una vena que li tapa els ulls. Perquè no es deixi seduir per la notorietat, per el prestigi o per la posició de qui té al davant. I allò que val la pena per la política també val la pena pels mitjans de comunicació. La confiança és el nostre far. És el bé més valuós que té aquesta Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. I és també el patrimoni més preuat de tots els que fem aquest programa. No en tenim cap altre. Per això cada dia ens hi deixem la pell, per no decebre'ls, per ser dignes de la confiança que ens atorguen, per continuar mereixent el privilegi d'acompanyar-los cada matí. I sobretot perquè la confiança és una feina que no s'acaba mai. Es treballa cada dia, es protegeix cada dia i es mereix cada dia. Gràcies, oients, per la confiança. Aviat arribarem a Sant Joan amb una certesa que ens volem endur ben endins. Només construirem un món més just, més valent i més lliure si som capaços de preservar el que ens uneix. I el que ens uneix per damunt de tot és la confiança.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia. Avui divendres 19 de juny hem començat el dia amb 10 graus encara al Pont de Suert, 16 graus anglès a la Selva, que contrasten amb els 24 que ja tenen al Masnou. Avui la temperatura encara serà semblant a la d'ahir. Demà sí que ja puja un parell de graus a gairebé tot arreu i diumenge comença l'onada de calor que ens deixarà ja diumenge valors per sobre dels 40 graus a bona part del Pla Lleida, de la Ribera d'Ebre, i temperatures que es podrien acostar als 39 o 40 graus en alguns punts de l'Empordà i zones pròximes de l'interior de Girona. Aquesta onada de calor s'allargarà encara dilluns i dimarts de la setmana que ve. I pel que fa a l'estat del cel, el cap de setmana serà assolellat, si bé les nits, tant de divendres a dissabte com de dissabte a diumenge, podrien arribar algunes tempestes desgastades per l'oest de Catalunya.
Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. El dia en què... Pedro Sánchez admet per primera vegada que es planteja avançar eleccions uns mesos si no prosperen els pressupostos del 2027.
Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
És el primer cop que Sánchez obre la porta a no esgotar el mandat, tal com li demanen ja alguns dels seus socis i veus del seu partit. Tot després de defensar un cop més a Zapatero i respondre això quan li preguntaven per les joies de l'expresident.
Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos que es que ni sé cuáles son. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
Anem cap a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
Comencem per aquest possible avançament electoral, si et sembla. Estaríem parlant només d'uns mesos.
Sí, i vinculat al fet que no pugui aprovar els pressupostos, és el que li ha demanat al PNB aquesta setmana que convoqui. Si no tira endavant els comptes, recordem-ho, no han aprovat cap aquesta legislatura. Els càlculs de la Moncloa passen per votar les esmenes a la totalitat, és a dir, la primera prova de foc, cap al novembre al Congrés. Si no les esquiva, si la cambra li tomba ja els comptes en el primer intent, això situaria la convocatòria electoral en els primers mesos del 2027, deixant certa distància amb les municipals i autonòmiques del maig. De fet, Sánchez ja ha descartat un superdiumenge i suposaria avançar només uns mesos al calendari previst pel juliol.
I sobre el cas Zapatero, la novetat és la imputació de les seves filles i de la seva secretària.
Sí, encara sense data per declarar, per cap de les tres, el jutge Calama la situa com a peces clau de l'entramat corrupte, les dues filles, perquè farien funcions per empreses de la trama des de la seva agència de publicitat i creu que camuflaven pagaments, i la secretària, Gertrudis Alcázar, per gestionar temes comunicatius i d'agenda de l'expresident. Un cop dur per Zapatero, previsible, segons el PSOE, que manté intacte el suport a Zapatero. No és l'únic cop. El jutge també descarta la petició de la seva defensa, ha rebutjat demanar als Estats Units informació sobre com van clonar el telèfon d'un directiu de Plus Ultra, una prova clau a la imputació de Zapatero.
Gràcies, Tània. Ahir va filtrar, de fet, l'àudio de la declaració de l'expresident davant del jutge Calama, en què Zapatero defensa la seva innocència.
Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
El jutge sospita que l'expresident va crear societats offshore per cobrar comissions. Pol Foradada.
Cosa que Zapatero va desmentir totalment, assegurant que, de fet, ni tan sol sap què són.
Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
L'expresident espanyol sí que va reconèixer que treballava com a consultor per Anàlisis Relevante, que és la companyia al centre del suposat entramat i que pilota el seu amic Julio Martínez.
Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
I sobre les joies ja sabem, Zapatero no en va voler dir res davant del jutge que s'hi referia així.
Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
No deseo prestar declaración.
I una última novetat en la crònica política judicial que afecta el Partit Popular. Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón entre el 2021 i el 2023.
És a dir, amb Ayuso ja com a presidenta madrilenya. El document recull que en els anys previs a la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. Un altre informe, aquest de la Guàrdia Civil, apuntala la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. Els tribunals investiguen González Amador, recordem, per frau fiscal i també per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial.
Avui a l'Agora del Matí analitzarem totes aquestes novetats i el futur de la legislatura amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i amb la portaveu de Junts, Míriam Nogueras. Aquest és el principal tema del dia, el segon, al final del curs escolar. I acaba el curs escolar. Atenció amb aquesta dada que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia hi ha 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius. Lara García.
Són 8.000 casos de bullying en els últims 3 anys. L'any passat se'n van detectar 3.700, més dels 2.300 detectats el 2024. Des de començament de curs, les dades ja freguen els 2.000, segons les dades de la Conselleria d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona. La Generalitat argumenta que no hi ha un augment de casos, sinó que se'n detecten més per la implementació del registre de violències de l'alumnat. Susana Tarap, Piella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat del departament.
Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
I la meitat d'aquests casos es detecten a l'ESO.
De fet, el perfil predominant de la víctima és una noia de 14 anys de segon d'ESO i l'agressor un company de classe. Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb pares i mares d'alumnes per saber com afronten el tema amb els seus fills.
Com a mare, el que em fa patir més és descobrir que el meu fill ho està patint i no haver-ho sabut abans o no haver-lo pogut ajudar.
Intentem que els xiquets siguin conscients de que certes conductes no són les apropiades i s'han de posicionar sempre al costat de la persona que està sent atacada.
I per sort tenim a l'escola un grup de teatre de pares que ja fa uns anys que fan una obra de teatre sobre l'assetjament. Llavors serveix, és una excusa perfecta per parlar-ne també a casa.
És important estar alerta a possibles senyals o canvis en els nens petits.
I un altre element a posar sobre la taula. Què passa quan s'obre un expedient per bullying? La majoria es tanquen perquè o bé un dels alumnes marxa o bé perquè s'acaba l'assetjament. Ho repassem amb Andreu Merino i Ot Serra.
Del total de casos detectats des del 2024, la majoria consten com a no finalitzats, en concret un 55%.
Entre els que sí que consten com a tancats, en 4 de cada 10 ocasions es fa constar que la situació que havia motivat l'obertura del cas ha remès.
El segon motiu més habitual de finalització és que algun dels alumnes involucrats han marxat del centre educatiu on s'havien produït els fets. Això ha passat en un de cada 4 casos.
Un altre motiu que ha provocat la finalització dels casos ha estat que una de cada 5 vegades no s'ha detectat cap situació de violència.
I per últim, en un 13% dels casos, aquests s'han tancat perquè s'han activat tots els agents amb competències per abordar el conflicte.
I encara una dada més que ha obtingut aquest programa. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
Els procediments s'han obert a partir de denúncies interposades davant dels jutjats de menors o dels tribunals d'instància. L'adjunta per la defensa dels drets de la infància i l'adolescència del síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez, qüestiona la via judicial per abordar aquests casos.
Entenem que aquesta segurament no serà la via més adequada per atendre les situacions d'assetjament o de violència dins les escoles. I, per tant, l'escola ha de reforçar els seus mecanismes per donar una resposta adequada i no generar aquesta sensació d'impunitat que pot portar a les famílies a optar per una via judicial.
Avui a l'Àgora del Matí en parlarem amb la presidenta de l'Associació Catalana de la Prevenció d'Assetjament Escolar, Meritxell Plana, i abans hi afegim un comentari del periodista i col·laborador d'aquest programa, Jofre Llombar.
Estimat nen o nena assetjat que et penses que ningú et creu, jo sí que et crec. Sé que quan no et veu ningú, t'insulta, t'amenaça o fins i tot et pega sense deixar marca. Això és assetjament. Et fa la mateixa ràbia el teu assetjador com els qui se'n riuen quan t'ho fan, o els que des de lluny ho veuen i no diuen res. O quan sents els grans dient frases com no n'hi ha per tant, tota la vida ha passat, o el famós bé, són coses de nens. Estimat nen o nena assetjat, jo sí que et crec. I per sort, algú més també et creurà. I ara creu-me tu a mi, quan abans ho diguis, abans acabarà.
Tot això, com dèiem, quan avui acaba un dels cursos més convulsos dels últims anys. Anem a la porta de l'Institut Consell de Cent de Barcelona per saber quin ambient s'hi respira. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Doncs mira, les portes d'aquest centre, d'aquest Institut Consell de Cent, que està situat al barri del Poble Sec, és evident que avui ja es funciona a mig gas. De fet, ens diuen que avui ja no hi ha classes, que els alumnes venen més tard i que bàsicament ho faran per recollir aquestes notes de final de curs i fer tots plegats un esmorzar de comiat. Aquesta setmana ja han anat tancant el curs amb les festes de graduació dels alumnes de quart d'ESO i els de batxillerat. Per tant, avui, bàsicament, un dia de comiat que contrasta amb com ha anat aquest curs marcat per les mobilitzacions i que ens diuen des de la direcció ha obligat a anar refent l'agenda i anar improvisant. Verónica Varas n'és la directora.
Les vagues, com sabeu, i totes les mobilitzacions que s'han anat fent des del febrer han fet que, bueno, que s'hagin de reestructurar moltes avaluacions, juntes, activitats, etc, que s'hagin de concretar claustres extraordinaris per prendre decisions com a claustre, com a equip, sobre les mobilitzacions.
També ens diu que aquestes mobilitzacions han tingut un seguiment de més del 50% del claustre. Diu que això en aquest centre no té precedents. Aquest és un centre de màxima complexitat i això diu que els ha mobilitzat perquè, tot i tenir algun recurs extra, aquí els falten mans per atendre la diversitat que hi ha entre els 270 alumnes que estudien en aquest institut.
I un element més sobre l'escola. Ahir el Tribunal Europeu dels Drets Humans va avalar que el 25% de les classes a Catalunya han de ser en castellà pel Foradada.
Òmnium Cultural i famílies de l'escola de Canet de Mar, on s'havien imposat més hores en castellà, van enviar un recurs a Europa buscant defensar la immersió lingüística i el resultat ha estat just al contrari. Estrasburg considera que fer menys castellà privaria els ciutadans de ser educats en la seva llengua, subratllant que Catalunya és una regió bilingüe. Tot i això, el govern defensa que aquesta sentència no canvia res. Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Maria, els tens?
Oh, fa un any que els preparo.
Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
O sigui, ja bufo.
Bufa! Bufa!
Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
El matí de Catalunya Ràdio.
Repassem els bàsics amb Sílvia Suanes, amb Francesc Soler, Marta Viana, Francesc Soler, Lara García i Esther Colero. Bon dia.
Bon dia.
Israel desafia l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran amb un nou atac sobre el Líban. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Ha estat, de fet, la nit i matinada més sanguinària a la zona des de l'anunci de l'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units. Un mínim de 16 morts, segons mitjans libanesos, en diferents atacs, tots concentrats en aquesta zona sud del país, on, val a dir, Israel no ha deixat d'atacar en cap moment. L'exèrcit israelià assegura que ha dut a terme aquests atacs en resposta a les constants violacions de l'alto el foc, que, recordem, encara que no ho sembli, hi ha vigent al país. Hezbollah ha comunicat per la seva part que ha respost atacant tropes israelianes a la zona. Asseguren que han destrossat 3 tancs com a mínim. De moment, l'exèrcit israelià no s'ha pronunciat al respecte, però en cas de confirmar-se que hi hagi baixes, l'escalada podria agafar unes dimensions incontrolables, si més no, incompatibles amb el que s'espera de l'acord entre Trump i el règim iranià, que, recordem, contempla el cessament d'hostilitats al Líban.
Just abans, el Ministeri d'Exteriors suís ha suspès l'acte de signatura dels acords i ara tot queda pendent dels detalls tècnics que han de seguir negociant els Estats Units i l'Iran. Més detalls, Washington, Oriol Serra.
Avui havia de ser el dia de la signatura solemne del dichós memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, però tot apunta que la cosa es quedarà en una signatura electrònica. Ara per ara, un dels entrebancs és la violència entre Israel i el Líban, que no s'atura tot i el memoràndum. I el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha enviat aquesta advertència al primer ministre israelià.
Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, baixa el preu del petroli, però no la benzina.
De moment, els carburants tenen un preu similar al d'abans de l'esclat de la guerra gràcies a l'IVA reduït que decau el 30 de juny. Les benzineres demanen al govern espanyol que mantingui la rebaixa tot i l'acord de pau. Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
I a l'altre flanc bèl·lic mundial, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
Putin ha evitat fer cap comentari sobre l'atac contra la capital russa i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar l'amenaça que el president rus va fer ara fa uns dies.
No és casualitat que el president anunciés fa un temps que ara duríem a terme atacs massius conjunts.
En canvi, Zelensky justificava així el bombardeig.
Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ja afecta més d'una cinquantena de regions. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui cal estar pendents d'unes eleccions. Les primeres, les eleccions que hi haurà del nou escó a la Cambra dels Comuns, que pot ser decisiu en el futur del primer ministre britànic. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia.
Es compliquen les coses perquè ell està a mer.
Sí, una mica, perquè Andy Burnham tornarà a ser diputat al Parlament de Westminster, element imprescindible per activar la cursa per substituir precisament Starmer com a líder del Partit Laborista i del país. Ha guanyat les eleccions a la circonscripció de Macclesfield, al nord-oest d'Anglaterra, celebrades ahir i convocades expressament perquè pogués tornar a la política nacional. Ha superat l'extrema dreta de Reform UK amb uns resultats millors del que les enquestes pronosticaven. Aquesta matinada, Burnham, alcalde de Gran Manchester, ha advertit que aquesta era la darrera ocasió per frenar la divisió al país.
I li dic al meu partit, aquesta és l'última oportunitat per canviar.
Burnham és millor comunicador que Starmer i un dels polítics més populars del Regne Unit. Ara està per veure quan decidirà activar el procés de primàries per mirar de substituir-lo.
I el segon punt d'atenció és a Colòmbia, que diumenge enfrontarà el candidat d'extrema dreta i el senador també d'esquerres. Veurem què és el que passa. I els bombers alerten de l'alt risc d'incendis per la combinació de l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la Sega i la revetlla de Sant Joan.
Sí, només ahir 5 focs a les comarques de Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. Els incendis van ser simultanis i la majoria van començar en zones agrícoles. Claudi Gallardo és inspector en cap de suport dels bombers.
L'incendi d'an en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids.
L'onada de calor que durarà fins dimarts i farà que moltes llars abaixin la temperatura de l'aire condicionat. Però atenció, perquè els experts ens alerten que cada grau menys farà pujar la factura elèctrica. Mireia Sala.
Segons un estudi de Barcelona Energia, en llars on l'aire condicionat funciona continuadament, el consum de llum augmenta un 50%, i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Iu Gallart és el director d'aquesta comercialitzadora pública d'energia.
Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus, i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
Mireia Sala, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I en aquest context econòmic, el Banc d'Espanya creu que la inflació pot pujar fins al 3,6%.
L'entitat manté les previsions de creixement econòmic en un dia en què va explicar que hi ha un dèficit de 750.000 habitatges a l'Estat, 150.000 més que els càlculs de fa 2 anys. La xifra va a l'alça perquè el nombre de noves llars creix més ràpid que els pisos i cases que s'edifiquen.
I el Banc Central Europeu demana a les entitats bancàries que es preparin per fer front a la intel·ligència artificial antròpic.
La presidenta de l'ENS, Christine Lagarde, ha enviat una carta als principals bancs europeus alertant dels riscos de Mythos, el nou model d'Anthropic. Lagarde els hi envia unes recomanacions per fer-hi front i exigeix que hi dediquin els recursos necessaris per combatre-la.
Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. Són dades de l'última enquesta de salut sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
L'enquesta mostra una percepció diferent sobre el consentiment. El 28% de les dones denuncia haver fet pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes, mentre que la meitat dels homes creu que s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions davant del 60% de dones que creu que no. Mònica García, ministra de Sanitat.
Para que la educación afectiva sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
També és clara la bretxa entre el 71% d'homes i el 25% de dones que consumeixen pornografia o amb la prostitució. Un 31% d'homes admet haver pagat per sexe almenys un cop a la vida. Des de Madrid, Dani Sainteaja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a això, perquè el govern espanyol haurà de pagar 2,5 milions d'euros a un home que es va passar 15 anys a la presó per error.
Ahmed Tomoui va ser confós amb un un violador. El 2023, el Suprem va anul·lar les condemnes que pesaven contra ell amb diversos informes pericials que demostraven que ell no era l'agressor sexual. L'Estat l'haurà de compensar ara per aquest error.
I tenim nous detalls del cas Andic.
Segons un nou informe dels Mossos d'Esquadra que publica el Nacional, el fundador de Mango, Isaac Andic, estava quiet i sense fer cap fotografia just abans de la caiguda mortal pel barranc. La defensa de Jonathan Andic, a qui els Mossos investiguen per aquesta mort, aduïa que el seu pare hauria relliscat mentre caminava. Els Mossos també descarten que Isaac Andic estigués fent fotos amb el seu mòbil just abans de precipitar-se.
I avui a Barcelona, segon dia del Sónar.
El grup català Annie in the Hall, el japonès Daito Manabeu, el britànic Skepta són alguns dels noms destacats d'avui. Ahir va ser el tour de Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Averim.
El so industrial, el shoegaze i el techno han marcat el pas a la primera nit del Sónar. Daniel Averim ha sorprès amb un directe molt variat que encabia influències del rock indie dels 90, però també de l'electrònica més avançada. L'alemany d'origen iraquí a Boys Noise ha fet vibrar el públic amb una sessió de ball intensa que ha anat girant cap al so industrial que li ha permès recuperar cançons de l'actuació conjunta amb Nine Inch Nails a l'abril. Cabaret Voltaire feia viatge cap al post-punk dels primers 80, però també en clau industrial. La nota optimista l'han posada la DJ madrilenya Fac Norma amb un mid-tempo que acompanyava la posta de sol, o Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica dels videojocs.
I parlem
Marc
també...
Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Marc. I parlem també de música, en aquest cas de dos festivals. El primer a Lleida...
Jo he nascut en aquesta ciutat que a mi tan m'agrada. I per molt que s'ompli de turistes on manin aquells...
Perquè aquest cap de setmana se celebra el Magnífic Fest i passaran artistes i grups com Joan Dausà, Lori Meyers, Svetlana, Kitai, Lobo Lesbian o els britànics de Molotovs.
I el segon festival a l'Estartit.
Un rayo cabrón de honestidad me lleva la verdad que os queda a mi lado muchos años viva la...
Perquè comença l'Itaca Sant Joan, es farà a la platja gran de l'Estartit. Grups com Lobo Lesbian, Sidoní o Remei de Cala Fresca obren aquesta nit una edició que acabarà dimarts amb la tradicional Gran Revella de Sant Joan.
Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
Doraemon!
El teu gat còsmic torna a casa.
Ho hem aconseguit! Sí!
El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
Visca! Visca!
Doraemon. Ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot. L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
Vaja, Carles.
Sí, em va dir que aquell faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
I tu què li vas dir?
Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
A Wall Street, tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues també.
Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
Diners... i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
I ara els esports. El Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a València.
Partidàs després de superar la pròrroga per 112-113. Nicola Provito, la jugador blaugrana.
Bueno, no hay que venirse muy arriba. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. València es un gran, gran equipo y bueno, tenemos que seguir trabajando.
I el Barça de futbol sala, només una victòria de guanyar la Lliga. 2-0 a l'eliminatòria davant el Pofo de Múrcia amb un 6-1 al segon partit.
que el Sabadell es pot convertir avui en nou equip de segona divisió A.
Els ballesans reben el Zamora a les 9, nova creu alta, tot i la derrota a l'anada per 1-0, en tenen prou guanyant el partit aquest vespre per més bona classificació a la fase regular. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
Cap fred, el cor calent, el que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol, però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera.
12.000 persones ompliran la nova creu alta per donar suport a l'equip que va perdre la categoria fa 6 temporades, el Sabadell Zamora a les 9. Transmissió d'aquesta casa al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb David Clopés i amb la narració del Francesc Ripoll.
I a 11:45, Àgora Esportiva, per parlar del Sabadell amb els periodistes Sergi Garcés, Carles Fiter, Toni Padilla i Xavi Campos. Mentre la selecció anfitriona del Mundial, Mèxic es classifica per 1-0 davant de Corea.
México, 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 México.
Classificació per la segona fase, també Txèquia 1, Sud-àfrica 1, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Canadà 6, Qatar 0. La jornada d'avui destaquem els Estats Units, Austràlia, a partir de les 9.
Són 9:15.
Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són 9:15 i el matí arrenca pendent de... Al final de curs, avui 1 milió d'alumnes acaben les classes d'un dels cursos més convulsos dels últims anys. Anem cap al Vendrell, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Som a l'escola Marta Mata del Vendrell. Aquí el curs s'acaba amb bones sensacions per part de les famílies amb nens que necessiten atenció especial. Ens hem fixat en això aquí. I amb l'esperança, diuen que el pròxim curs hi hagi més mans, més de les 6.400 places noves de professors que ajudaran aquesta escola inclusiva. Però diuen que no és només una qüestió de dotacions, sinó de reforçar el model, establint més coordinació i millorant i aclarint també els rols que han de tenir cada actor perquè millor i el model. El que es demana és, doncs, redoblar l'aposta i fixar criteris generals més enllà de les decisions de cada escola.
Els bombers que segueixen treballant per extingir tots els incendis que hi ha hagut aquesta setmana a la Plana de Lleida. Anem cap allà, Estela Bussons, bon dia.
Bon dia, sí, per deixar-los apagats el més aviat possible per poder tenir a punt efectius per si en surten més. Aquest matí encara es desplegaran en una desena de punts, per exemple, a l'Albi, a les Garrigues, on ahir el foc va obligar a tallar la línia d'alta velocitat. Aquest incendi està estabilitzat i la resta ja estan controlats, inclòs el de Talavera. La Vera, la Segarra, el més extens que hi ha hagut fins ara, que ha calcinat un centenar d'hectàrees. També s'han d'acabar d'extingir focs a Arbeca, Agramunt, Alfarràs o Cervera. Ahir va ser una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis i els bombers preveuen encara dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la proximitat de la Revetlla de Sant Joan.
I avui ja s'hauria de saber si el jutge retira el passaport a Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez. Una decisió que reflexiona des de dilluns. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia, sí, s'ho està pensant més del que havia dit inicialment. S'havia agafat 3 dies per fer pública la petició. De moment, seguim esperant. Les acusacions demanen que Begoña Gómez no tingui passaport, aleguen risc de fugida, i que vagi a signar cada 15 dies a un jutjat. Peinado també ha de signar l'última interlocutòria, la que posa punt i final a la seva instrucció després de 2 anys i la deixa ja en mans d'un judici per jurat popular que encara no té data.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia, doncs un matí amb els retards habituals a Renfe. A l'R2 Nord, els usuaris es queixen que hi ha endarreriments de més de 20 minuts en direcció a Sant Celoni i també hi ha retards a l'R1, la línia del Maresme. També hi ha una demora de 10 minuts a l'R15 en el tren que ve de Lleida i que ha d'arribar a Barcelona a Sants. A l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou, també retards de 10 minuts. I pel que fa a l'alta velocitat, també hi ha retards de 10 minuts en els trens que van de Barcelona cap a Girona. Solsona i Figueres.
I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells?
El punt més complicat segueix sent la C58, al nus de la Trinitat, on un accident talla ara un carril sentit Barcelona. De retruc també afectada la C33, hi ha cua des de Montcada cap al nus de la Trinitat, i a la B20, a Santa Coloma, cap al nus de la Trinitat.
De seguida parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, Veiem Nogueres, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
Doncs a les 9 entrevistarem Ernest Urtasun, ministre de Cultura. Parlarem de les dades d'assetjament escolar que us hem avançat al matí de Catalunya Ràdio, de 14 de mitjana cada dia. Com cada divendres, el dilema, avui si sou més de fred o de calor, a les 11 el Titot, cantant de Brahms, i avui Agora Esportiva, per parlar com no podia ser una altra manera, del Sabadell.
Avui a l'Agora i ens acompanyaran Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, pendents d'aquesta onada de calor, Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Si comença diumenge, es mantindrà com a mínim fins dimarts. El punt àlgid segurament serà dilluns, amb temperatures de més de 40 graus a moltes zones de l'interior. De moment, avui, temperatures semblants a les que vam tenir ahir. Per tant, encara relativament moderades. Aquesta nit no descartem alguna tronada, alguna tempesta que arribi per l'oest de Catalunya. La resta del dia el temps serà assolellat. També demà dissabte farà sol, potser maté algunes restes de núvols. I les temperatures demà ja s'enfilen un parell de graus més que no pas avui. Per tant, ja podríem fregar els 40 graus en alguns llocs de ponent. Diumenge s'esperen màximes de més de 40 graus a tot el Pla a Lleida i també es podrien acostar els 40 graus en alguns llocs de l'interior de les comarques de Girona.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze? Era en fastiges. Avui divendres acabem la setmana amb un Enigmàrius al xop-xop. Olles on neden Neptú i Posidó. De 8 lletres. Olles on neden Neptú i Posidó. 8 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
El matí de Catalunya Ràdio.
A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Ferran Espada, amb la periodista Milagros Pérez Oliva, amb l'empresari i exdiputat del Parlament Jordi Cominal i amb el també periodista Arturo Puente.
I de què ha parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
No sé per què serà, però últimament, sempre que arriben al vestíbul de la ràdio els nostres agoristes, es parla de les vacances, de quan falta, de les ganes que hi ha de que arribi l'estiu i... No sé si és que tenen ganes de tornar, de no tornar, no sé de seguir...
Bueno, ha sigut un any intens, no? Però el problema jo crec que no està en l'any que hem viscut, sinó el que vindrà.
Sí. Jo crec que les vacances són pel que vindrà, no pel que hem viscut.
La calor afecta molt aquests dies, jo crec.
Sí.
Una aixafamenta generalitzada que el sí. surt de les vacances...
Però el Tom l'aixecaràs, no, Jordi? O... Ah. Perquè no hi ha cafè, però hauríem d'animar una mica. Hòstia, la calor. Més avui juga el Sabadell, que pot pujar a segona. Ostres.
Honor al Sabadell, honor a la ciutat.
A partir de 11:15 farem avui àgora esportiva del Sabadell per parlar del possible ascens, i avui farem la retransmissió per Catalunya Ràdio del partit contra el Zamora.
Està molt bé.
Sí.
Molts ànims, a més.
A veure si pugem i juguem contra el Girona l'any que ve.
Va fer una gran remuntada contra el Madrid B.
Sí.
I escolta, 0-1 no és un mal resultat per intentar guanyar.
Esperem. Saludem a aquesta hora la porteu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
No sé si vol parlar del Sabadell per començar o entrem en matèria.
Si voleu, entrem, però...
Ahir Sánchez va dir això.
Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
És la primera vegada que el president espanyol admet que es planteja avançar eleccions uns mesos si no prosperen els pressupostos que vol aprovar a la tardor pel 2027. Com valora aquestes paraules, vostè?
Jo crec que ens hem acostumat molt a que un polític pugui dir una cosa i que l'endemà digui la contrària i no passi res. S'ha passat moltes setmanes dient ell i tots els seus ministres que no hi hauria avançament electoral. Però en tot cas nosaltres ja fa un mes i mig o dos deu fer que a la sessió de control li vam demanar que ens donés algun motiu, alguna justificació per seguir endavant una legislatura que està absolutament bloquejada i que fos un motiu o una justificació que no fos simplement la seva supervivència. I nosaltres no hem tingut resposta a aquesta pregunta, però és evident que la legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
Quan Sánchez diu que presentarà pressupostos pel 2027, vostès quina posició tenen davant d'aquesta proposta? És a dir, s'ho miraran o ja hi votaran d'en contra, sigui el que sigui?
Nosaltres, amb el tema dels pressupostos, que a més és recurrent, cada any anuncien que els presentaran, hem estat molt clars. Nosaltres, si no s'han cobrat, és a dir, Catalunya no ha cobrat els pressupostos de l'any passat, ni els de l'anterior, com pot ser que se'ns plantegin uns pressupostos nous? I aquí la meva pregunta també és on està el govern de Catalunya quan fa tants anys, de fet, mai a la vida hem cobrat el 100% del que deien els pressupostos generals de l'estat espanyol. Com pot ser que el govern de Catalunya no estigui a Madrid reclamant els diners que no s'han cobrat de l'any passat i que no s'han cobrat de l'any anterior i que no s'han cobrat de l'any anterior? Per tant, em sembla molt cínic i molt frívol plantejar uns pressupostos nous quan a Catalunya encara no hem cobrat els pressupostos anteriors. I no només no hem cobrat els pressupostos anteriors, és que des del 2024 no són públiques les xifres d'execució pressupostària, que això per llei s'hauria de publicar cada 6 mesos i no estan publicats. I segurament no estan publicades les dades perquè són terribles com les que s'han anat publicant abans del 2024. Però en tot cas, la crisi que viu avui el Partit Socialista, que no és només una crisi de la presumpta corrupció que cada dia surt per més forats del PSOE i la que hi ha del Partit Popular, ens trobem davant d'una crisi del model espanyol, una crisi d'estat, on a més es demostra que la corrupció és sistemàtica i s'han tornat tots experts en treure banderes per o cortines de fum per poder desviar l'atenció i els debats i que no es parli de la realitat, que és una realitat greu, i és la situació en la que es troba avui el govern espanyol. I aquí ja poso la falca, i és que davant d'aquesta debilitat del govern espanyol, aquí només n'hi ha 7 que han intentat aprofitar-la, aquesta debilitat de l'estat espanyol, i alternatives i maneres de fer diferent, i la relació a Catalunya i Espanya que hi ha hagut fins ara, a nivell polític al Congrés dels Diputats, hem demostrat que n'existeix una altra, que hi ha una alternativa, i que quan els catalans condicionen Madrid i no al revés, que és el que ha passat tota la vida, Catalunya hi guanya.
Mm. És veritat que amb el PSOE, diguéssim, amb aquest lligam que té i la dependència que té de les altres forces polítiques, ha provocat que s'hagin fet posicionaments polítics que són inèdits en el PSOE, per exemple, en el cas del català o la llei d'amnistia, tot i que estem parlant de dos temes, per exemple, que no s'han acabat portant a la pràctica. Sobre la llei d'amnistia, què li sembla que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no es pronunciï fins al 16 de juliol?
Bueno, en temps van on time, diguéssim, és a dir, no ha passat res extraordinari, ni s'han passat els terminis que estan estipulats, per tant, ara ja hi ha una data, per tant, esperarem el 16 de juliol i veurem si la sentència és similar, o és el mirall d'aquest informe que va treure l'advocat general, o és diferent, veurem. Nosaltres som optimistes i a partir d'aquí veurem si també Europa és el que li diu a l'estat espanyol que ha de complir aquestes lleis que surten del Congrés i no fer el contrari, que és el que ha passat fins ara.
Si confiem, vol dir que compten que Puigdemont o que Turull se'ls pugui aplicar l'amnistia aquest any?
L'amnistia es va aprovar ja fa molt temps i s'hauria d'haver aplicat ja. Sí, sí. La pregunta és... per què no s'ha aplicat encara? Perquè el Tribunal Constitucional també ha anat retardant decisions que podia haver pres, el Tribunal Suprem, òbviament. El tema és la justícia espanyola, aquesta judicatura espanyola, que aquí també obro un parèntesis, que a més aquest Consejo General del Poder Judicial és un acord tancat aquesta legislatura entre PSOE i PP. Sí, finalment la justícia espanyola aplicarà aquelles lleis que s'apliquen. Per mi aquesta és la qüestió. L'amnistia ja s'hauria d'haver aplicat a tothom i esperarem a veure si això ho hem d'anar seguint demanant o definitivament la justícia espanyola aplicarà allò que és correcte.
Deixi que li pregunti també per la relació amb Esquerra Republicana. Dimecres Rufián carregava contra Junts d'aquesta forma.
Suerte tienen del silencio y de la omertad que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver que pase una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
Vostè sent que els mitjans catalans són més condescendents amb Junts que amb Esquerra?
Mira, jo, posant una mica de perspectiva a tot plegat, abans dèiem que Espanya es troba en una situació de bloqueig, i és així, Sumar i PSOE estan bloquejant. Jo crec que el Partit Socialista no ha sabut aprofitar una oportunitat que era històrica, que era complir en Catalunya, cosa que no ha fet mai cap govern espanyol, i no complir a mitja, sinó complir amb tot allò que s'ha acordat. I en aquest cas penso que també Esquerra Republicana no ha sabut aprofitar aquesta situació de debilitat del govern espanyol. Hi havia dues maneres d'afrontar, o n'hi ha, perquè la legislatura encara segueix, fins que no es convoquin eleccions. I en Rufián ha decidit posar-se al costat del Partit Socialista, al costat del PSOE, a canvi de res, perquè durant aquests 8 anys que han estat al costat del PSOE no ha aprovat cap llei. Esquerra, hem escoltat molts eslògans, com el que acabem d'escoltar ara, però cap proposta concreta. I llavors hi ha la manera nostra, que et pot agradar més o menys el que fem, però nosaltres hem demostrat que poden passar coses molt diferents de les que havien passat fins ara. Nosaltres no ens hem mogut del bloc Catalunya, no ens hem posicionat al costat de cap bloc espanyol, ens hem mantingut en el bloc Catalunya, no hem oblidat el nostre deure polític, hem aprofitat sols aquesta debilitat històrica del govern espanyol i nosaltres, amb 7 diputats, sí que hem aprovat lleis en només 2 anys. Han aprovat la nostra llei contra la multa reincidència, la nostra llei ELA, hem aconseguit, com recordaves abans, que l'estatus del català estigui on li pertoca, i en aquí obro un parèntesis, des del primer dia que jo mateixa vaig ser portaveu de Junts per Catalunya, vaig fer les rodes de premsa en català. És veritat que els primers mesos no hi anava ni un sol periodista. És veritat que quan van parlar català al Congrés dels Diputats, molts diputats espanyols s'aixecaven i marxaven. Però avui no. Avui nosaltres la relació amb els periodistes a Madrid és en català, les nostres intervencions són en català, i tot això ho hem aconseguit perquè no ens hem mogut del bloc Catalunya i nosaltres apel·làvem, i hem estat apel·lant tota la legislatura, als 7 vots d'Esquerra perquè s'assumissin aquesta metodologia, que, insisteixo, a la canvi de res o l'aconseguir coses. Per tant, jo aquí crec més que Junts han demostrat que fem les coses així i que els resultats són els que són. El que s'hauria de preguntar és Esquerra Republicana si comparteix aquesta metodologia que el senyor Rufián ha decidit utilitzar a Madrid, que és posicionar-se al costat d'un bloc espanyol i ja està. I haurà de seguir Esquerra o haurà d'explicar si aquesta és la política que vols fer o a través d'eslògans o a través de legislar per poder ajudar als catalans.
Però vostè què sent quan una persona com Gabriel Rufián li diu que té els mitjans catalans a favor?
No, a mi em sembla un recurs d'algú que no té arguments. Ja està, és a dir, culpar... és una mica el que fan tots els partits espanyols, eh? És a dir, que quan se'ls ataca a ells, ataquen a la premsa, a un sector de la premsa. A uns altres, la premsa fa el que ha de fer i ja està, i em sembla... això, doncs un recurs d'algú que no té cap argument per justificar el que fa. No, però en tot cas, això és la meva opinió, però clar, aquesta persona és el representant d'Esquerra Republicana o el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a Madrid, i per tant aquí penso que hauria de ser Esquerra que sortís i digués si està d'acord amb això, si comparteix o no comparteix aquestes declaracions que va fent el senyor Rufián.
No, perquè a vegades les percepcions són diferents. És a dir, potser vostè té una percepció totalment equivocada de que el que diuen a Junts costa sovint de que els mitjans ho expliquin, com vostès...
Com? Perdona? No, que se m'ha tallat un...
Dic que potser té una percepció al revés del que diu Rufián, de que vostès no estan ben tractats als mitjans, per això li preguntava.
No em sembla que nosaltres estiguem aquí per valorar si ens tracten millor o pitjor els mitjans de comunicació informen i és obvi que moments com ara, que a mi se'm dona veu, en el meu partit se'ns dona veu, ens expliquem i a partir d'aquí la gent decideix. I òbviament, tant de bo cada dia poguéssim poder explicar per què fem les coses, perquè a vegades sí que és veritat que sembla que si no ho expliquem nosaltres, doncs cadascú té la seva opinió i l'expressa com pot, però nosaltres estem encantadíssims de poder tenir veu en els mitjans catalans i quan la tenim ens expliquem, i a partir d'aquí són les persones que amb tota la informació que reben i tots els inputs que reben decideixen què fan i es construeixen la seva opinió. Res més. A mi em sembla, insisteixo, una falta d'argument haver de treure un recurs de que els mitjans informen més o menys sobre uns i altres. Em sembla... senzillament això.
Deixem per acabar preguntar-li per Zapatero, és una figura que vostès també han conegut els darrers anys. Ahir demanava confiança a Zapatero en aquest procés, tot i que el que anem veient doncs és una mica, en fi, almenys curiós, i veurem com acaba tot plegat. Per exemple, en una de les converses que tenia Zapatero amb el jutge, li preguntaven quins països havia visitat, li deia que havia estat a República Dominicana per Venezuela, li preguntava pels Emirats Àrabs i Zapatero responia: no ho recordo, però podria ser. No sé si això li genera confiança, desconfiança... li decep, també, que una figura com Zapatero estigui vivint aquest procés?
En tot cas, a qui deu decebre és els molts socialistes. Al final, la figura del Zapatero ha estat per molts d'ells una icona. En tot cas, confiança a nosaltres... quan vam signar l'acord amb el PSOE al principi d'aquesta legislatura, ben bé al principi ja posem que no hi ha confiança i que la desconfiança és mútua. A més, nosaltres no confiem en el PSOE, no hi hem confiat mai. Crec que s'ha demostrat amb aquests 2 anys i escaig que ha durat aquest acord que no s'hi pot confiar, que allò que s'acorda moltes vegades, masses vegades, no es compleix. Per tant, jo, amb tots aquests temes, més de persones concretes, és que no ni entraré. Nosaltres no hem confiat mai en ells. El temps ens ha donat la raó, és a dir, a més, escriure aquesta, deixar escrita aquesta desconfiança, crec que va ser una bona decisió, va costar en el seu moment, però crec que va ser una bona decisió, i em remeto al que deia al principi, que és la fallida d'aquest model, model espanyol, que no només és el cas de corrupció, de presumpta corrupció del Partit Socialista i dels membres del Partit Socialista, la corrupció del Partit Popular, sinó que és aquesta crisi del model espanyol.
És Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés dels Diputats. Gràcies per acompanyar-nos i fins aviat, perquè segur que hi haurà temes que haurem de tornar a revisar ben aviat. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Molt bon divendres.
Ho veus?
Okay.
L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir posarem llum
a la foscor.
O com dir aventureres, aventurers.
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
O en viatge, o en capbussada nocturna, o en conversa interminable entre amics. O en Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
En Ferran Espada, en Milar Hospedo Oliva, en Artura Puente i Jordi Cominal. Què us sembla les paraules de la portaveu de Junts i com veieu el que està passant a Madrid? Ferran?
Bé, a mi em sembla que Junts, des de l'inici de la legislatura, és una mica presonera de l'estratègia que va implementar la legislatura passada. És a dir, és que no és nou. El canvi de res no neix aquesta legislatura. El canvi de res neix en la legislatura passada, en què Junts no era imprescindible per a l'aritmètica i bé, bona part de la negociació del PSOE passava per Esquerra Republicana. En aquesta legislatura va ser el contrari, l'aritmètica va ser diferent, Junts va ser imprescindible, i allò que deien que no farien mai, que és fer president del govern espanyol a un socialista, a Pedro Sánchez, doncs ho van fer-ho. I van fer política, que jo no ho critico, van negociar, però com que havien dit que no ho farien mai, sembla que l'estratègia ha estat, des de l'inici de la legislatura, compensar això amb continus atacs a Esquerra Republicana. Escolta'm, jo crec que la prepotència aquesta de dir només 7 diputats han collat el govern i han negociat fermament amb el govern és una mica petulant, en el sentit de que, bueno, jo he vist els diputats del PNB negociant i aconseguint moltes coses, he vist els diputats d'Euskal Herria Bildu, els diputats de Compromís, fins i tot estan al govern, han treballat moltes coses pel País Valencià, o el BNG en temes d'autopistes, infraestructures i altres coses a Galícia, no? I, evidentment, també Esquerra Republicana. Cadascú amb la seva part de l'aritmètica imprescindible que necessitava la majoria d'investidura de Pedro Sánchez. A partir d'aquí, bé, cadascú a casa seva valorarà si el que ha aconseguit uns és millor o és millor el que han aconseguit altres. El que sí sabem és que Esquerra Republicana ha votat tots els temes claus de país que ha plantejat Junts, no? Per exemple, doncs, el català a Europa, per exemple, la delegació de... Tot i ser discrepant en algunes qüestions, la delegació de les competències d'immigració a la Generalitat. Això ho ha votat Esquerra Republicana. Junts ha votat en contra de tot el que ha plantejat Esquerra Republicana, no? Des del consorci d'inversions, passant pel model de finançament, passant totes aquelles coses clau de país que ha plantejat Esquerra Republicana. Encertadament o no, però que les ha plantejat Esquerra amb objectiu de país. Bueno, a cadascú està en l'estratègia aquesta.
Jordi.
Sobre la pregunta concreta que ens feies, a mi em sembla que la posició de Junts per Catalunya és molt coherent. És a dir, al llarg de la legislatura les situacions pugen i baixen, en alguns moments et pot fer pensar que la teva estratègia potser no és la correcta, però han tingut la capacitat de mantenir-se en una proposta concreta. I ara que s'acaba la legislatura, perquè tal com deien que no hi haurien eleccions fins al setembre, sembla que ara comença a haver-hi tam-tams de que potser s'avança una mica i tot plegat, doncs mentre la Míriam Nogueras avui està explicant els motius pels quals s'han fet unes coses sí i unes coses no, i no donant per bona la corrupció pel fet de que sigui d'esquerres, jo m'ha sobtat molt el tall de Gabriel Rufián totalment embogit i ara culpant en els mitjans de comunicació, no? Que amb un resultat és que sembla que no es fa amb el seu grup, amb ningú del seu grup parlamentari, sembla que la seva proposta d'agrupar les esquerres no està funcionant, sembla que tota l'acció política que ha fet a Madrid ha sigut a canvi de res i amb molt pocs resultats, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit, tal com en aquests moments, allò, minut i resultat, tal com en aquests moments els dos caps de llista de l'independentisme a Madrid presenten el balanç de la seva legislatura, crec que pot fer un molt més èxit i d'una manera molt més coherent junts que no pas Esquerra Republicana.
Milagros.
Bueno, jo crec que qui ha canviat de posició al llarg de la legislatura és Junts, i no ho ha fet estrictament per les qüestions de la corrupció del PSOE, perquè han anat oscil·lant en diferents moments per diferents raons, diríem, no? Més aviat per raons d'interès estratègic i tàctic en alguns moments de la pròpia, del propi Junts. Ell ha dit que la legislatura estava bloquejada. Està bloquejada si ella vol. Quan ella vol, no està bloquejada. Ahir mateix es van aprovar dos decrets, es van convalidar dos decrets i es van aprovar dos cinema. Lleis molt importants, una d'elles la llei del cinema, que fa molt de temps que l'esperem i que el sector a Catalunya l'espera, i que hagués estat imperdonable que no es pogués aprovar aquesta